Bon dia a tothom i benvinguts. Obrim de nou, com cada dissabte, la nostra finestra de bat a bat. Començarem escoltant l'espai Temps serà temps i el seguiran el planeta i l'art d'educar. Tancarem aquí la finestra i obrirem un nou programa, l'informatiu, que ens acompanya fins a l'hora del vermut. Comencem, doncs, i us deixem en Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia a tots i a totes. Comencem ja el nostre programa del mes de juny. El tema d'avui ens situarà de nou a Falset i al Priorat durant la primera meitat del segle XX.
Compartiran protagonisme, en el tema que avui comentarem, una persona i una entitat que van tenir una gran importància i influència durant aquella època.
Abans d'entrar en matèria, volem informar-vos que el proper mes de juliol us oferirem la repetició de les entrevistes amb Modesto González i Emilio Marco que vam retransmetre el dia 7 de febrer d'enguany dins del monogràfic sobre l'exili de 1939 a Falset.
Tots els que no vau tenir l'oportunitat de sentir les entrevistes o que desitgeu escoltar-les de nou, teniu una cita amb el nostre programa el dissabte 11 de juliol.
Està amb nosaltres el col·laborador del programa, Pere Audí. Bon dia, Pere.
Bon dia.
I el Toni, que avui no ha pogut venir, però també hi serà present, ja que ens ha deixat gravats els seus espais.
Presentem Àngels Martí i Isabel Gallà i amb la col·laboració del nostre tècnic, Jordi Sotdevila.
Obre foc i ens introdueix en el programa amb l'editorial, Toni Orensans.
Massa sovint a les zones rurals tendim a idealitzar el passat. Representa que abans que la modernitat entrés a les nostres vides, els nostres avantpassats vivien en pau, amb calma, sense presses, en harmonia i desconeixedors de la temuda inseguretat dels nostres dies. De la mateixa manera, n'hi ha que pensen que encara avui dia als pobles la gent és més fantàstica, solidària i generosa amb els veïns que a les grans ciutats, on tot és molt pitjor, on vas a parar. La història, però, ens demostra que a pobles com el nostre, a pobles com Falset, els conflictes han estat un continu, un no parar, perquè al cap i a la fi la vida i les relacions humanes, per molts miratges que vulguem veure-hi, són, per norma general, conflictives. Sempre hi ha problemes, conflictes. Una altra cosa és ja com els resolem, si des del diàleg i el respecte o des de la garrotada i el tret, com hem fet cada dos per tres. El respecte al diari que mossèn Mestres, el capellà de Falset de final del segle XIX, va deixar escrit, és una meravella. Només el relat dels disturbis que va haver a Falset el 1892 a partir d'un cas d'insubmissió fiscal posa els pèls de punta. Insults, agressions, destrosses, assalt de l'Ajuntament, guàrdies civils arribats en massa des de Tarragona i finalment un mort al carrer de Dalt. Aquí, el 1892, com si això fos la banlieue francesa. Per no parlar de robatoris, el diari de mossèn Mestres no para de relatar subtraccions de tota mena, un degoteig, al llarg dels anys dins de l'Església. Per no parlar de guerres, la successió de guerres carlines del XIX o la nostra penúltima guerra civil de 1936-1939. I és que som un cas, i és per això que de vegades cal que siguem conscients que vivim un període de pau, de diàleg, de respecte als altres i de bonança, malgrat la crisi d'avui dia, com poques vegades hem viscut al llarg de la història. Per molt que ens sembli que mai hi havia hagut tanta inseguretat, ni mai havíem estat tan vulnerables. A mitjans del segle XIX, el geògraf Pasqual Madoz va publicar el seu Diccionario Geográfico Estadístico d'Espanya i Ultramar, i surt Falset, i el seu partit judicial, amb dades que fan pensar, fixin-s'hi, en aquella època, el partit judicial de Falset, el número de judicis que es feien per homicidi o intent d'homicidi pujava a més de 40 cada any. Avui dia, dubto que el número passi de 5. Madoz també va escriure sobre els hàbits dels falsetans i va dir «Las enfermedades que se padecen son por lo común, de carácter inflamatorio y de índole nerviosa». Efecto, tal vez, del abuso que se hace de las bebidas espirituosas. Bebidas espirituosas, alcohol a tot drap, per aquells que diguin que les drogues només són cosa dels joves d'avui dia. Tots tenim un passat i massa sovint el passat tendeix a ser fosc, per molt que ens entestem a negar-ho. Els passats idíl·lics acostumen a residir tan sols en la infància, en el record de la infància de cadascú, dins nostre, i prou.
La Torre de Guaita.
Pere Audí no necessita presentació. Col·laborador de Temps era Temps i ànima del programa conjuntament amb Toni Orensaz, amb qui comparteixen una passió comuna per la recerca i la història, compagina aquesta tasca amb la seva vida professional i encara li queda temps per fer diverses publicacions que ens exposen a tots nosaltres els resultats de les seves recerques. Entre aquestes publicacions tenim El Porvenir, 1917-1936, 20 anys de cooperativisme obrer a Falset, i Joaquim Llorenç Abelló, un llibre escrit a quatre mans amb el Toni. Avui, doncs, el Pere ens parlarà de Joaquim Llorenç.
Degut a l'extensió del tema, les respostes hauran de ser molt concises per a poder arribar a donar-ne una visió el més completa possible. Qui vulgui aprofundir pot adquirir el llibre al llapis o demanar-lo a la Biblioteca Salvador Estrem de Falset. Bé, doncs, comencem. Pere, quan neix Joaquim Llorenç i com era la seva família?
Bé, Joaquim Llorenç Abelló va néixer al Lloar el 10 d'abril de 1885 i la seva era una de les moltes famílies pageses que en aquell moment havia al Priorat. Penseu que en aquella època aproximadament el 90% de la gent es guanyava la vida al sector primari, gairebé tots a l'agricultura, uns quants a la mineria, però al voltant del 90% de la gent eren pagesos. Era una família pagesa, sembla que petits propietaris o petits arrendataris, i des de petit ja va viure a casa dels seus pares un cert ambient de, diguem-li, d'irreligiositat o laïcitat, si voleu, i de republicanisme, perquè el seu pare era membre del Partit Republicà Radical quan se va fundar el 1908 per l'Alexandre Lerroux, Alejandro, i el seu pare va ser un dels 62 lloarencs que a finals de segle se'n va anar cap a Garcia perquè havia molts contactes i davant d'un notari van redactar un document demanant ser enterrat civilment. Després sembla que alguns se'n van desdir, però el seu pare va ser realment enterrat civilment quan va morir cap allà el 1911.
Molt bé. I què sabem? Què has pogut esbrinar sobre el Llorenç jove?
Ben poca cosa, perquè clar, testimonis orals pràcticament ja no en queden, i documents escrits doncs tampoc no hem localitzat. Sembla, pel que diu ell en algun moment, en algun dels articles que escriu, menciona que fins als 16 anys es va dedicar a fer de pagès, treballar a la terra, sembla que feia de pastor, no queda molt clar. I això també era un fet habitual a l'època. En aquella època no és com ara, que l'educació era obligatòria fins als 16, sinó s'acabava molt més aviat, i a més, no és que s'acabés més aviat solament, sinó que molt més aviat, cap allà als 11 o 12 anys, era molt habitual deixar d'anar a escola i dedicar-se a les feines del camp, o en el cas de les noies, també de treballar al camp, però amb una altra sortida professional, entre cometes, que era dedicar-se a anar-se'n a Reus o a una gran ciutat a fer de minyona, a aprendre l'ofici de minyona, i sembla ser que per a ella suposava un cert prestigi social, segons ens han explicat en alguna entrevista. Per tant, poca formació lo que és a nivell d'escola, però sí que va ser un d'aquells que molt abundants, aquelles persones molt abundants a l'època, que es van dotar d'una autoformació a base de llegir molt i de dedicar moltes hores a la lectura. I tenim testimonis, com el d'Albert Pérez Baró, que quan va estar presoner al castell de Falset, el Joaquim Llorenç el van a veure, devia ser l'any 1920 aproximadament, i li va posar a disposició seva la biblioteca que tenia el Llorenç perquè l'Albert Pérez Baró a la presó al castell de Falset pogués llegir. I menciona que tenia obres de filosofia, llibres de filosofia, sociologia, literatura, o sigui que era un senyor que d'alguna manera s'havia fet amb una certa formació, cosa que també es detecta a través dels seus escrits. Una altra anècdota, després de la Revolució d'Octubre de 1934, els tanquen a un fotimer de gent als vaixells presó del port de Barcelona, ancorats al port de Tarragona, i munten una mena de universitat popular amb torns de gent que feia conferències. I un dels impulsors, com explica el Sebastià Campos al seu llibre, és el Llorenç. O sigui, que era un senyor que d'alguna manera s'havia fet amb una certa cultura, malgrat que sembla que pràcticament no va anar gens a escola.
Llavors, la seva activitat associativa, quan comença? Quina fou la seva primera experiència?
El Jaume Sabater del Lloar, l'historiador, ens explica que el 1904 es va crear una societat llogarenca que aglutinava tot el jovent del poble al marge, sembla ser, de disputes de tipus polític. En aquella època els pobles del Priorat estaven molt, havia una fractura social molt forta al voltant de si eres de família carlina o família liberal. Sembla ser que això es va superar, segons l'opinió del Sabater, i es va fundar una societat de la qual només ens queda, afortunadament ens queda una única cosa, vull dir, no afortunadament, com a mínim ens queda una única cosa, que és la foto fundacional que surt al llibre que el qual fes esment. Aquesta és la primera que tenim notícia. Sembla ser que abans de 1911 el Joaquim Llorenç se'n va a Argentina, no queda molt clar per què. Tenim una foto que per la part de darrere posa Junín, que és una localitat que està al nord-oest de Buenos Aires, i sembla que allí és on va estar residint. Segons ell mateix diu, allí va intervenir també en el moviment cooperativista, però en cap moment hem pogut esbrinar en quin moviment. Buscant informació hem detectat que sí, que havia un moviment cooperativista molt fort, engegat sobretot per anarquistes espanyols, algun alemany, també hi havia un cert moviment cooperativista muntat pels jueus, però no l'hem pogut detectar. Malgrat que hem enviat correus electrònics a la Casa de Catalunya a Buenos Aires, una no ens ha contestat i l'altra ens ha dit que no tenien registre de presència de catalans de tan antic, no? Per una notícia de premsa, sabem que va escriure un diari que es deia El Liberal. Vaig enviar un correu electrònic a la Hemeroteca Nacional Argentina i encara estic esperant que em diguin alguna cosa. Suposo que al cap de 4 anys ja no em contestaran. Per internet no he trobat més informació d'aquest diari, que surten molts liberals però no el podem ubicar al Llorenç allí perquè no és de l'època. Per tant, primera experiència al Lloar, molt difosa, i la segona seria en el moviment cooperativista argentí, també molt difosa. No hem pogut esbrinar res més.
I quan va tornar aquí, com va continuar, llavors? Com va...
Bé, quan torna aquí, aleshores, sembla que va tornar abans del 1916, tampoc sabem quan. Sabem que el 1913 estava aquí perquè és quan es va casar. El març del 1913 es casa i se'n torna amb la Brígida Gibert, la seva dona. A partir d'aleshores es va casar pel civil, evidentment. Se'n torna, però va retornar bastant ràpid. 1914 és un any molt dolent per l'economia argentina, hi ha una crisi econòmica molt forta i va haver un moviment, diguem-li, de retorn de molta gent, que a la premsa es detecta fàcilment. Pensem que en aquest moviment, 1914 finals, 1915, por ahí, va retornar. Quan retorna, una de les primeres activitats on el trobem és fundant la cooperativa al Lloar, la Redentora, una cooperativa de consum. I allí, justament en aquell moment en què es funda, és quan fa un mini discurs que afortunadament es va recollir al llibre d'actes i és on explica que ha viscut experiències cooperativistes a l'estranger. Com va estar a l'Argentina, doncs suposem que és a l'Argentina.
Quin és l'ambient social del període anarcosindicalista on es troba ell vinculat?
Ell, de seguida que va tornar, segurament es va posar ja a moure's, perquè se casa el 13 i el 17 ja apareix com a un dels pocs anarquistes de la comarca, anarcosindicalistes, si voleu. Com entremig hi ha un període a l'Argentina, vol dir que si va tornar cap al 14-15 i el 17 ja figura en el top 10, és que s'ha mogut molt ràpid. Ell va ser un dels líders de la CNT, del Sindicat Únic, a la comarca, a mesura que, i dels impulsors, evidentment. Aquí la introducció és a partir del 1917, la introducció dels sindicats únics és bastant lenta, i a partir del 1919 la cosa agafa molta empenta i ell apareix com a líder de tot aquest moviment. Penseu que cap al 1921, si no recordo malament, participa a Tarragona en un míting amb Salvador Seguí, el noi del Sucre, l'Andreu Nin i Fidel Martí, el principal anarcosindicalista del Baix Camp i de tota la zona a l'altra banda de les muntanyes, del Montsant i de la, o sigui, del Baix Camp, etc. Això ens fa pensar que realment era un líder com a molt important, perquè no tothom parlava al costat d'aquestes primeres espases. Això pel que fa a la seva vinculació amb l'anarcosindicalisme.
Vols dir que aquí el priorat era el principal líder?
Jo diria que sí. És molt, amb la poca informació que queda, perquè penseu que tot això són restes que anem trobant a diaris, que avui trobes una coseta, demà trobes una altra, però sí, donar l'impressió que sí, perquè fins i tot a les memòries del Falsetà, que primer era anarcosindicalista i després va ser membre del SUC i va morir a Berlín a l'exili, en aquestes memòries, quan parla d'una insurrecció, un intent d'insurrecció que va haver el 1919, coincidint amb la vaga de la Canadenca, en aquell moment menciona el Joaquim Llorenç com la persona que es posa al davant i que, a manca d'instruccions de Barcelona, se'n va a Cornudella, on havia una altra concentració similar, i intenten esbrinar què passa, si es tira endavant la insurrecció, si dinamiten la via del tren o no.
Però era com un líder o tenia alguna responsabilitat concreta o era un líder, senzillament?
Jo entenc que era el líder, perquè a nivell de responsabilitats, no, com no tenim documentació, doncs no podem saber si era el secretari D o el president D, però tota la impressió que dona és que era la persona que es posava al capdavant. I en quant a l'ambient social de l'època, que també ho preguntaves,
sí.
El priorat no era un polvorí, però no li feia falta molt. Penseu que des de 1910 que ja començava el moviment i hi ha la vaga famosa del Molà del 1916, de les mines, i a partir d'aquí la cosa ja s'accelera i entre el 16 i el 23 doncs, hi ha un moviment de vagues bastant fort. Aquí al Falset en va haver una amb la qual hi té un protagonisme especial, una vaga primer va començar amb una vaga de jornaleres i després s'hi doncs, van afegir els homes a l'estiu a l'agost del 1919. Penseu que, per exemple, hi ha anècdotes com que, segons la premsa, recull el novembre de 1921 a un mas entre Falset i Marçà, una finca que no, tampoc he buscat on està, evidentment no ja tinc prou feina, com per anar mirant la premsa. Són noticietes, ja us dic, molt curtetes, que apareixen a la premsa de tant en tant. Doncs, segons aquestes notícies, hem pogut reconstruir una mica la història. Representa que en aquell mas troben una bomba que estava preparada per a ser posada, perquè, clar, aquí passa la via del tren. Aleshores, a tot el que és la ruta del ferrocarril era un objectiu, i com els ministres que venien de Madrid o les altres personalitats que venien de Madrid venien en tren, venien per la MZA i feien cap a Reus i des d'allí cap a Barcelona, passaven per aquesta via del tren. Doncs a un mas entre Marçà i Falset troben una bomba que ja havien intentat, sembla ser, posar diverses vegades, però que els hi fallava el mecanisme. Mecanisme que l'havia dissenyat un senyor de la Torre de l'Espanyol, a més a més. Clar. Sí, bueno, no els hi va funcionar, afortunadament pel senyor ministre de la Guerra, que sembla ser que anaven a per ell. A part de les vagues, doncs, evidentment, havia tota la repressió posterior, el sometent, amb plena actuació, per a intentar acabar amb tot el moviment vaguístic. Hi ha un senyor que el fan fora de les mines de Bellmunt a finals de 1918 per robar dinamita, se suposa que és la que després volen fer servir al febrer següent quan fan l'intent aquest d'insurrecció. Havia un ambient molt, molt crispat, sí. Sembla ser, però...
I malgrat tota aquesta militància que va tenir ell tan sindical tan forta, continuava vinculat al cooperativisme? O...
Sí. De fet, el llibre al qual heu fet esment doncs, forma part de la col·lecció Cooperativistes Catalans que publica la Fundació Roca i Galés i que està dedicat a la vida de persones que han tingut el cooperativisme com una de les seves feines. Entre ella, a la cooperativa va treballar com a comptador, devia portar els comptes, a més, era el mestre de l'escola durant una temporada, van muntar una escola, ja us he dit que els nens i les nenes deixaven d'anar a escola aviat, doncs per tant...
El Lloà, aquesta escola?
No, aquí Falset, a la cooperativa l'obrera el Porvenir. Uh-huh. Van muntar una escola i anaven, eren classes nocturnes, no? Com el nocturn que havia abans, que era que aquests governs tan esquerranosos i progressistes han suprimit, moltíssims nocturns han suprimit, doncs això que havien muntat les cooperatives, no, és així, només cal llegir la premsa i es veu. Doncs aquestes cooperatives, adonant-se'n de que feia falta millorar la cultura de la gent, doncs van muntar, sempre que podien, muntaven una escola que era nocturna, evidentment, treballaven tot el dia, després anaven una estona a escola on aprenien a llegir i escriure, o acabaven d'aprendre a llegir i escriure, i bueno, suposo que també hi havia un cert contingut social i polític, diguem-li, de proselitisme, si voleu. Per tant, era el comptador, era el mestre, i va participar en el quart congrés de cooperatives catalanes que es va celebrar a Barcelona el 1920, el març de 1920. Posteriorment, un cop va deixar de ser alcalde de Falset, que ho va ser entre 1938 i 33, ara m'adelanto una mica, però és per acabar el bloc cooperativista, va ser president de la cooperativa El Porvenir, que com, bueno, com ja s'explica en el llibre que has esmentat abans, doncs era una de les cooperatives més potents de la província de Tarragona, era la segona o tercera en volum de negoci, o sigui que tenia molts... Sembla que arribar a tenir uns 400 membres, a mi em sembla un pèl exagerat, 200 i pico, 200 i escaig segur, però en algun moment se menciona més de 400. I era una cooperativa que l'any 35 compra dues finques i intenta fer el salt a produir ells mateixos el que després consumiran. O sigui, no solament posava a l'abast dels seus membres, dels seus socis, productes alimentaris més barats, sinó que a més donava feina als aturats i conreava unes terres per a produir-se ells mateixos els productes. No, no era una alternativa, diguem-li, total al sistema, però déu-n'hi-do.
Tot això es va mantenir durant tota la Segona República, no?
Més o menys, perquè aquesta la producció, les terres van estar en producció i sembla ser que quan el 39 doncs va desaparèixer els cooperativistes, la cooperativa, i tots ho van emportar per davant, se'ls va tornar les claus, li van tornar les claus a la persona que els hi havia venut, a l'antic propietari, i va trobar els cellers plens, els magatzems tot en condicions. Sembla ser això, ja són testimonis orals que te'ls pots creure o no. Però en definitiva va ser ell, com a president, a partir de 1933, el que va impulsar la compra d'aquestes terres i la seva explotació, i en principi no devia anar malament quan algú apunta això, que els hi van tornar ben treballades i havent fet la feina, no?
I ell, així com va anar evolucionant des d'aquest anarcosindicalisme, com va anar evolucionant?
Sí, hi ha un període que en el qual se produeix aquesta evolució i en el qual no tenim pràcticament informació. És el període de la dictadura de Primo de Rivera, i que sembla que aquí al Priorat va haver moviments en el sentit de que molta gent que havia militat en l'arcosindicalisme més esquerranós, per dir-ho així, digueu-li com voleu, evolucionar cap a lo que seria la filosofia o la ideologia comunista. Aleshores se van creant petits partits, etc, que al final tot això quallarà és un d'aquests moviments complicats de partits que s'ajunten, se separen i tal, però que al final acaben amb la creació de dos grans partits, que seria el POM i posteriorment el SUC. Ell sembla que té alguna cosa a veure amb tot això, perquè el trobem poc abans de les eleccions, a l'abril del 31, fent un míting amb aquesta gent, però de sobte apareix dos dies després guanyant les eleccions municipals aquí a Falset, que van ser les eleccions que, com és ben sabut, doncs va propiciar la proclamació de la República. Per tant, va fer una evolució, diguem-li, des de la CNT, per entendre'ns, fins a Esquerra Republicana. Evolució compartida i que hem pogut detectar moltíssima més gent ja de la comarca.
I el seu paper dins d'Esquerra Republicana, quin...
Doncs com m'està dient el tècnic, que simpàtic com ell, com sempre, que és hora d'acabar, dir molt, molt rapidíssimament que en 3 anys, poc o molt, de ser una persona pràcticament desconeguda, a finals del 31 va arribar a ser membre del Consell Executiu, del Consell Central Executiu, o sigui, el màxim òrgan de direcció d'Esquerra Republicana, ell n'era membre. Això vol dir que en menys de 2 anys, probablement, doncs, va fer un salt brutal. I si de cas podem deixar per més endavant
aquí,
la resta.
Sí, i més endavant també sí, el Toni, així sí. Podem parlar més de l'exili, de la part de l'exili que, que ja ens ha quedat pendent.
Sí, cal,
no?
cal parlar de la part del seu paper a l'Ajuntament, que no hem pogut dir res, del tema de la Guerra Civil i de l'exili, que bé, aquests dos últims temes són els que més ha treballat el Toni i podem fer una segona part.
I tant.
Molt bé.
Bé, doncs gràcies, Pere, per la teva detallada i interessant exposició.
Tal com ja us dèiem abans, si voleu saber-ne més, podeu llegir Joaquim Llorenç, Abelló, que en són coautors, el Pere i el Toni, i El Porvenir, 1916-1936, 20 anys de cooperativisme obrer a Falset.
El calaix, desastre.
Remenant pel nostre calaix, hem trobat avui uns documents del segle XVIII. És un recull de la normativa que regulava els més variats aspectes del dia a dia de la vida de Cornudella. Rebien el nom de les ordinacions de Cornudella de Montsant i van ser redactades el 1716 per l'Ajuntament de la Vila i el batlle senyor Josep Franquet. Les presentà el duc de Cardona, senyor de la Vila i comte de Prades, per tal que fossin aprovades. Són unes normes basades en el costum i sobre temes molt concrets que ens ajuden a comprendre millor com vivien els nostres avantpassats. Ja des dels temps medievals, per regular els conflictes i els problemes de convivència, de sanitat, seguretat, comerç, es feien codis de normes específics de cada població.
Actualment ens queixem sovint de que tenim masses normes per complir, que tot està reglamentat o prohibit. Però us llegirem algunes d'aquestes normes i veureu en quin detall es controlava tot i a tothom. L'historiador Ezequiel Gor, que ha transcrit i comentat aquestes ordinacions, ens diu que l'original es troba actualment a l'Arxiu Municipal de Cornudella en un volum en foli i està cobertes de pergamí amb 30 pàgines escrites. En concret, aquestes ordinacions de Cornudella van ser fetes totes d'una vegada perquè s'havien perdut les que tenien abans. No se sap segur si a causa de la repressió borbònica o perquè les havia suspès sa senyoria a Cornudella i a altres llocs del comtat. Això dels documents i les actes perdudes també en sona avui dia, no? Us llegirem només algunes de les ordinacions que tractaven sobre la particular política de dins de la vila. Algunes de les situacions descrites són encara ben actuals. Només ens falta el mostassaf espiant-nos per posar-nos la multa.
En la majoria de les penalitzacions consta l'import en sous per cada cop que es fa el delicte i deixa clar que la tercera part de la multa era benefici de s'excel·lència, el comte, i les altres dues terceres parts per als mostassafs que vetllaven perquè es complissin les normes i cobraven les multes.
Els mostassafs eren uns funcionaris, una aclaració prèvia, si em permeteu, que depenien o bé del senyor feudal, en aquest cas doncs, la senyoria de Cornudella, o bé de la universitat, si era un municipi o una localitat, millor dit, una localitat que depenia directament del rei. Aleshores, aquesta és una figura que ja té origen en l'època, com a mínim, dels romans i que la civilització musulmana doncs, havia copiat o havia també imposat. I es dedicaven, bàsicament, a controlar els mercats. El que passa és que aquí sembla ser que també se li dona altres funcions, altres jurisdiccions.
Bé, doncs ara anirem llegint alguna d'aquestes ordinacions que podreu veure que són ben curioses. Que qualsevol que anirà al forn per a coure lo pa, prengui a lo lloc que tingui a menester i permetrà la major o menor pressa sense que puga guardar-lo per altre, i així mateix que degui a cada dona enfornar son pa segons sa tanda, i si per renyines la una llançarà lo pa a l'altra, a més d'haver-li de pagar lo pa o donar-li'n altre tant, caurà en la pena de 5 sous per cada vegada, essent lo terç de dita per sa excel·lència i los altres 2 terços per los mostassafs.
És a dir, que traduït d'alguna manera, no es podia deixar la tanda encarregada i havies d'esperar que et toqués. Ara això afortunadament s'ha solventat amb aquelles màquines vermelles tan simpàtiques que et donen un tiquet cada cop que algú estira el paperet.
Un altre ens diu el següent. Que tothom degui a tenir los carrers i conductes de les aigües empedrats i nets de fang, en sons respectives indrets. O sigui que tothom tenia que tenir, no?
Sí.
Els carrers...
Penseu que des d'època romana, que pràcticament durant, des del final de l'imperi romà fins a començaments del segle XX, pràcticament els carrers de les ciutats, fins i tot algunes de les més importants, solen ser de terra. Mm. Aleshores, clar, quan plou, aquí al carrer de baix, per exemple, hi ha documentats que es formaven uns rius i uns fangars increïbles. Suposo que la qüestió era tenir un net, els desaigües, i que aquests sí que diu que estan empedrats devien ser les clavegueres més o menys, diguem-li, a superfície. I si hi havia clavegueres, rai, perquè lo normal és que no haguessin ni clavegueres. I diguem-li, les aigües residuals corrien pel camí, fent la seva via pel mig dels carrers de les ciutats.
Sí, sí. Un altre diu... Que ningú puga traure ni regirar los fems, ni altra cosa corrompuda, des del dia 15 d'abril fins al 1 de juliol de tots els anys, per fer-se en dit temps la cria dels cucs de seda.
O sigui, durant una època la indústria de la morera, per dir-ho així, de la mm-hmm. seda, a través dels cucs de seda, en algunes zones del priorat va tenir un predomini, no? I aquí es veu reflectit. I jo ara no sé, perquè potser era el perill pels insectes o per lo que
podria
suposa,
ser.
Però això ja...
A mi se m'escapa. Sí.
Un altre es parla del joc i diu que ningú puga jugar en algun joc prohibit, ja per ordres reals, així dins la present vila com a dintre lo terme d'ella. I caurà en les penes lo propio dueño de la casa o aquell que habitant-la permetrà tal joc. I així mateix, los diners que se trobaran en lo lloc a on se jugarà seran enterament perduts, los que deuran ser aplicats en obres pies.
És a dir, que si t'enxampaven jugant a jocs prohibits, te'ls requisaven i anaven dedicats a fer caritat. Aproximadament. És curiós perquè la prohibició del joc és una constant al llarg de la història. No recordo ara quina és la primera vegada que recordo llegit que un document està prohibit, un joc, perdó, està prohibit, però és una constant. I igual que és una constant a la premsa, al segle XX, a la premsa més catòlica i a la premsa més d'esquerres, la denúncia del joc com a element alienador de les persones. És curiós, però les dues premses en això coincideixen.
Bé, doncs, continuant amb el joc. Que ningú puga jugar a espècie de joc algun, encara que sigui lícit o no sigui prohibit per ordres reals. No es puga jugar en carrers, places, tavernes, tendes, hostals i altres cases públiques mentre se celebren los divinos oficis i se dirà lo rosari per la vila.
Evidentment, la prohibició, doncs, el que pretenia és que la gent, en lloc de quedar-se jugant a casa, encara que fos permès, doncs, havia d'assistir als sants oficis, al rosari, i clar, vull dir, no...
O sigui, fins i tot dins de la mateixa casa.
Sí,
teva,
sí, clar.
No?
I una altra cosa relacionada en certa forma, no? Diu, que ningú puga anar fumant tabaco per les places i carrers en los dies de les festes majors ni en los dies de professions públiques per los parajes a on estes acostumen passar.
Primer per respecte, no primer, per respecte a les processons. El que passa és que si aquesta ordinació la llegeix la ministra de Sanitat, si encara és la mateixa que va impulsar l'última llei, els fumadors ja no podrem fumar ni al carrer i té jurisprudència d'alguna manera.
Bé. Diu, què més? Que ningú puga deixar anar los tocinos solters i sense cadena, solters, bueno, suposo que deu ser
que no
sueltos, diguéssim,
exacte,
no?
No poden anar
perquè,
sols,
clar, solters...
No els obliga a casar.
No. I sense cadena per dintre la presa en vila.
Bé, era una mesura d'higiene com una altra qualsevol. O sigui, aleshores era bastant habitual que dintre dels pobles, fins i tot Falset a començaments del segle XX, i segurament més tard, jo és el que conec, m'he llegit totes les actes fins al 36, i encara hi havia gent que al 1900 i algo tenia cabres, tenia vaques dintre de la localitat. Aleshores, clar, se'ls demanava un mínim d'higiene, en aquest cas els ports, doncs, que els tinguessin tancats o lligats.
Llavors, alguns que estan relacionats també entre ells, per exemple, hi ha dos que un diu que qualsevol que entrarà o faran tenir mal en l'antic pla de l'església o cementiri i que s'hi orinarà en les parets de dita església serà sancionat. O que ningú puga estendre bugades en lo cementiri o fossar, saltar ses muralles, fer herba i jugar en ell.
Bé, és un element més de respecte pels espais religiosos, a part de d'alguna manera també d'higiene.
També en tenim una altra que ens diu que ningú puga introduir dintre la presa en vila i son terme carn de la que se mata fora d'ell, baix pena, bueno, dels sous i...
Aquí jo suposo que primava el tema, no ho sé, però suposo que primava el tema recaptatori. Clar. És a dir, aquí, torno a insistir, és el que més conec, Falset, a començaments del segle XX, tenia un escorxador, no em sortia ara, tenia un escorxador on tots els propietaris d'animals que volien sacrificar animals havien d'anar i pagar una taxa. Pagaven aquesta taxa, l'inspector, el sanitari, doncs certificava que aquella cara estava en bones condicions, li posaven un segell i ja podia anar al mercat. Jo entenc que si, i a més les ordinacions de Falset de 1906 prohibeixen taxativament l'entrada segons quina carn de fora, igual que aquesta. Aleshores jo entenc que és per una banda mesures sanitàries probablement, però sobretot la voluntat recaptatòria de la senyoria que vol cobrar l'impost
corresponent.
Sí,
més que res és la recaptació, segurament.
Entenc, és difícil de dir.
Bé, doncs ja podem veure que aquestes ordinacions són força curioses i n'hi ha moltes. Continuarem un altre dia i ara passem a Sal i Pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans.
Historietes de la història.
En l'anterior Historietes de la Història esmentàvem de passada la rebel·lió fiscal que va haver a final del segle XIX a Falset i que va acabar amb greus aldarulls. El capellà de Falset de l'època, mossèn Mestres, ho va deixar escrit amb tota mena de detalls en el seu diari, una autèntica joia documental. Veiem com va anar la cosa. La qüestió és que el 1892, feia ja alguns anys, que diversos veïns de Falset se venien oponiendo al pago de la cuota de la odiosa contribució de consumos. En vista de la situació, l'administració va decidir tirar pel dret i embargar-los els béns. I va procedir a tal efecte i comunicar la bona ventura als afectats. I van arribar a Falset dos agents fiscals. El dia fatídic és el 21 de novembre de 1892. Els enviats de l'Estat arriben a Falset i s'adrecen a un domicili particular de la Casa de la Quartera. I aquí van començar els problemes. En paraules de mossèn Mestres, aquí fue Troia. El seguim. Se promovió enseguida tal ruidoso altercado que, apercibiéndose de él algunos individuos, estos empezaron a silbar y a maltratar a dichos agentes, de tal modo que, abandonados su tarea, se vieron obligados a guarecerse en las casas consistoriales. Ja tenim els delegats d'Hisenda arribats des de Tarragona, refugiats a l'Ajuntament, davant l'hostilitat d'uns quants. Però el sarau no para de créixer. Cada cop hi ha més gent concentrada a la plaça i el que en principi eren pitades, insults i xiulets passa ben aviat a pedrades i a crits de mort als lladres. En vista de la situació, l'Ajuntament ordena fer diversos pregons en què anuncia que claudica temporalment i que els embargaments anunciats queden paralitzats. Però no hi ha res a fer. Mossèn Mestres diu: a pesar de estas medidas, el conflicto, lejos de resolverse, se agravaba con la fuerza que venían a prestarle los jornaleros labradores que venían del campo. S'ha fet fosc y la plaza de la Quartera fue ocupada por una innumerable multitud de hombres y chiquillos que dedicáronse primeramente a apagar y destrozar los faroles, en echar por tierra los asientos de piedra y en apoderarse de cuantos objetos les venían a las manos. Es prepara la sala a l'Ajuntament. Dins hi ha la Guàrdia Civil local, el consistori i els agents fiscals. Una avalancha de los más feroces empuñando toda clase de armas y al grito de mueran los ladrones y los ricos intentó invadir el edificio municipal, pero la Guàrdia Civil dispara al aire y els atacants furien retrocedeixen. Los gritos de subversivos, de fuego, de destrucción y de muerte amenazaban enseñorearse de vidas y haciendas. La lluvia de piedras y de trozos de ladrillo que caía sobre la casa comunal, las horrendas blasfemias, la gritería infernal de petróleo, de incendio, de sangre y de degüello, llenaban de espanto el ánimo más resuelto. Grups d'homes recorren mentrestant tots els carrers, trencant i apagant els fanals. Falset es queda completament a fosques, amb les autoritats tancades, dins de l'Ajuntament. Però a 8:45 de la nit arriben a l'estació de tren 15 agents de la Guàrdia Civil de Tarragona. Es planten al carrer de Baix i la multitud els increpa. Els agents treuen els fusells. El seu comandant crida apunten i los alborotadores ponen los pies en polvorosa. La Guàrdia Civil puja tota la quartera envoltada d'una gernació. Ningú no ofereix resistència. La multitud comença a dissoldre's al mateix temps que corre la veu que un home ha mort d'un tret al carrer de Dalt. És cert. Al carrer de l'Alçada, del carrer de l'Hospital, al carrer de Dalt, hi ha un cadàver. Presenta un tret de fusell. És un jove pintor de Falset de 31 anys. Ningú no sap què ha passat. La concentració es dissol. Les autoritats tornen cap als seus domicilis, protegides per la Guàrdia Civil. A les 9 del matí arriben més guàrdies civils a Falset i s'emporten custodiats als agents d'Hisenda. Punt i final. Com es resol la qüestió? De cap manera. Seguim el mossèn de l'època. Las diligencias para determinar a los responsables del motín no dieron resultado alguno, por las razones que fácilmente adivinará el lector. Aunque todo el vecindario lo señalaba con el dedo, contaban en su reducido número con algunos de posición distinguida. Ni detinguts, ni responsables, ni condemnats, un asesinat sense culpable, re de re. Això sí, algunas familias benestants decideixen emigrar. Deixen Falset i instal·len el seu domicili principal a Barcelona. 1892. On és escrit que Falset té un passat de poble idíl·lic i pacífic? On diu que els pobles abans eren una bassa d'oli on no hi passava mai res?
Gràcies, Toni.
La banda sonora.
Una de les constants de la vida de Joaquim Llorenç fou l'aposta pel cooperativisme com a via per a millorar les condicions de vida dels sectors populars. Intervingué en el moviment cooperativista argentina, el Lloà, Falset i Mèxic. Al Lloà i a Falset, els casos que coneixem millor, participà en dues cooperatives obreres de consum, la Redentora i el Porvenir. Les cooperatives de consum eren entitats creades bàsicament per obrers que tenien, si més no, tres objectius. El primer era disposar d'una botiga on poder comprar amb les millors condicions de preu, qualitat i mesura els productes principals per a la subsistència. A més, sovint es podia pagar a fi de mes, és a dir, es podia pagar a crèdit, amb la qual cosa ser soci d'una cooperativa era com tenir una visa a la butxaca quan la visa encara no existia. En segon lloc, es proposaven crear una societat de socors mutus, la finalitat de la qual era auxiliar econòmicament el soci quan aquest estés malalt o quan es jubilés. Per tant, ser soci cooperativista era com tenir una mena de seguretat social quan aquesta encara no existia. En tercer lloc, pretenien crear escoles on es donés un ensenyament laic que no estés marcat per la religió i els prejudicis religiosos. Per posar un exemple, una escola que s'ensenyés al pensament de Darwin. Preocupació per la qualitat i els preus dels aliments, crèdit, seguretat social, escola laica, realitats afortunadament habituals al món actual i sense les quals la nostra vida seria molt més difícil. Aspiracions que es pretengué fer realitat per part del cooperativisme obrer de començaments del segle passat, demostrant com formaven part de l'avantguarda del progrés social. No ens enganyem, però, algunes d'aquestes realitats corren el perill de desaparèixer o d'entrar en regressió avui dia. Els obrers es van organitzar per a fer-les realitat a les cooperatives de consum. Les lluites socials protagonitzades bàsicament per obrers ajudaren a que algunes fossin una realitat per al conjunt de la societat. Jo em pregunto ara, qui les defensarà en moments de perill com actualment? Qui no té dubtes de qui s'amoïnarà per ella és la Nina Simone, que afalagada per les atencions del seu amant li dedica aquesta cançó, My Baby Just Care of Me.
Baby don't care for clothes. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for me.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.